Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 14 d'abril del 2024. Va, que fa prop d'una hora que brilla el sol per l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins passats 8:45 de la nit. De seguida, Xavi Segura amb el temps, després que hi vam veure imatges de platges plenes a bona part de la costa catalana, temperatures a prop o per damunt dels 30 graus. Avui, 3:45 del mateix, potser una miqueta més suau. Ahir va haver-hi una desena d'estacions que van fer rècord de temperatura per ser abril. Vam arribar als 33 graus a Vinebre, és la temperatura més alta de l'any. Avui, en principi, no hem d'arribar a aquests nivells, a aquest escenari, però farà calor, sens dubte. Demà la cosa potser sí que fluixa ja una mica més. Ahir, a aquesta hora del matí, obríem l'informatiu parlant de la tensió al Pròxim Orient per un possible atac de l'Iran contra Israel, el que significaria un salt qualitatiu perillosíssim de la tensió en aquella zona. Doncs bé, aquesta passada matinada l'atac s'ha concretat. Una gran pluja de drons i de míssils iranians llançats des de Teheran, però també des de l'Iraq i des del Iemen, han creuat el cel israelià en el que és el pitjor atac absolutament inèdit que ha rebut el país hebreu per part dels seus veïns. Una ofensiva sense precedents que, malgrat tot, Israel ha pogut contenir pràcticament en la seva totalitat gràcies a la famosa cúpula de ferro, el sistema de defensa antiaeri de gran innovació israelià, també amb el suport dels Estats Units. Per les informacions que han arribat des d'Israel, s'haurien repel·lit el 99% de les naus, dels drons, dels projectils, i no hi ha hagut cap víctima mortal aquesta nit passada, però sí alguns ferits. És un atac llargament anticipat per la intel·ligència nord-americana i hebrea, que Teheran aquesta nit passada confirmava amb antelació, és a dir, abans que els projectils i els drons arribessin a l'espai aeri israelià, l'Iran anunciava que s'havien llançat. Com alguns analistes apuntaven, el d'ahir va ser un atac molt potent, però en càmera lenta, sense factor sorpresa. I aquesta és una qüestió significativa que alguns experts haurien d'analitzar quina implicació té. Però un atac, en tot cas, que evidentment pot significar un abans i un després en la situació de l'Orient Pròxim, que continua immers en una tensió enorme des de l'inici de l'ofensiva a Gaza. L'atac d'aquesta matinada, cal recordar que és una rèplica que l'Iran ha fet a l'atemptat que va rebre l'ambaixada iraniana de Damasc, a Síria, a l'inici d'aquest mes d'abril, i que va acabar amb la mort de 7 membres dels Guardians de la Revolució, que és una branca de les forces armades de l'Ali Khamenei. Ara, però, la gran pregunta, després d'aquesta ofensiva històrica, és què passarà. Què passarà a partir d'ara? Les conseqüències de l'atac de l'Iran sobre Israel han estat controlades per la força antiaèria i també per el suport dels Estats Units, però ara hi haurà contrarèplica d'Israel contra l'Iran? Mai abans Israel havia hagut de posar a prova amb aquesta intensitat els seus sistemes de defensa, i menys per part d'una gran potència com és l'Iran regional. Però una resposta armada, aquest atac podria seguir fer escalant la tensió fins a límits que són difícils d'anticipar ara mateix. Òbviament, hi ha implicats en els interessos d'Iran les milícies de Hamas, de Hezbollah al Líban, els Houthis del Iemen, recordem, enmig d'això, el comerç mundial que passa per l'estret d'Hormuz, i també el Mar Roig, el canal de Suez. És una pila de punts clau calents ara mateix de la geopolítica mundial, geopolítica i geoeconomia mundial, que estan ara mateix en discussió i que tremolen en el taulell sempre complexa de l'Orient Mitjà. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, fa molt pocs minuts ha condemnat sense pal·liatius els atacs iranians, però també ha reclamat que tots els actors de la situació desescalin immediatament la tensió i recuperin l'estabilitat de la zona. el mateix president nord-americà Joe Biden hauria donat suport públicament aquesta nit passada total a Israel en aquesta lluita, però també en conversa privada amb Benjamin Netanyahu l'hauria advertit que els Estats Units no participaran d'una ofensiva directa contra l'Iran. En tot cas, hores de pura tensió mundial en un context de guerra europea no resolta i amb mala situació ara mateix a Ucraïna, amb Europa rearmant-se per la pressió militar russa, amb el front de l'Orient Mitjà en alerta vermella i amb la pressió també de possibles atacs terroristes. Aquest matí, conversa d'anàlisi i urgència, tots els detalls de seguida. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Hora del matí, 8 i gairebé 6 minuts. Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs el Pròxim Orient, perquè finalment aquesta matinada l'Iran ha atacat Israel amb una pluja de drons i míssils en una ofensiva sense precedents que consuma l'escalada bèl·lica perillosa a la zona. Les autoritats israelianes asseguren que han pogut abatre un 99% dels artefactes, al voltant de 300, amb el suport dels Estats Units.
A Teheran, milers de persones han sortit al carrer per donar suport a la resposta contra Israel. Han celebrat els atacs contra el territori hebreu. El govern iranià ha avisat la resta de països de l'entorn que no actuïn, mentre Joe Biden deixa clar que no participarà d'una contraofensiva contra l'Iran, encara que fan costat a Israel. Aquesta tarda el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reuneix d'urgència.
I mentrestant la policia australiana ha identificat l'atacant que hi va matar 6 persones en un centre comercial de Sydney. És un home de 40 anys amb problemes de salut mental i es descarta que tingui cap vincle terrorista. Va assassinar 5 dones i un home i va deixar 8 ferits més, entre ells un nadó de 9 mesos.
A Catalunya, l'Assemblea Nacional prohibeix a les entitats territorials que facin actes amb partits polítics durant la campanya electoral catalana. Ho va acordar ahir el Secretariat Nacional després de la polèmica de les jornades de l'ANC de Sabadell amb la presència del partit d'extrema dreta Aliança Catalana.
I us avança el Via Lliure de RAC1. Les farmàcies proposen a la Generalitat convertir-se en agents de detecció de casos de violència masclista que puguin derivar les víctimes als serveis pertinents. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya presentarà la iniciativa aquest dimarts al Consell de Treball perquè ho traslladi al Parlament.
Pel que fa als esports, el Barça guanya 0-1 al Cádiz amb un gol de xilena de Joao Félix i es manté a 8 punts del Madrid, que també va derrotar per la mínima el Mallorca. Mentrestant, el Girona va perdre el camp de l'Atlètic de Madrid 3-1 i haurà d'esperar una mica més per confirmar la seva presència a Europa la temporada vinent. D'altra banda, Rafa Nadal jugarà al Godó de tenis i debutarà dimarts a la pista barcelonina.
I el temps, matí poc fred o suau per l'època, i avui tornarem a repetir la forta calor del dissabte amb moltes màximes de 25 a 30 graus al prelitoral i a l'interior. No obstant, es poden tornar a superar els 30 graus de forma local en zones més càlides, com ara Ponent, Vall de l'Ebre, interior de Girona. Tot plegat amb calma i sol a tot el país i aquesta calorada excepcional començarà a fluixar a partir de demà.
Ara són les 8 i 8 minuts. I tal com us dèiem, tots els detalls d'aquest atac sense precedents de l'Iran contra Israel que posa en alerta màxima al Pròxim Orient.
Els nostres sistemes de defensa estan desplegats i estem preparats per a qualsevol escenari, tant en defensa com en atac. L'estat d'Israel és fort, l'exèrcit és fort, la ciutadania és forta.
Aquest és el moment de l'atac, el missatge també del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ahir a la nit. Finalment, i tal com havia anunciat l'Iran, ha llançat aquesta nit l'atac contra Israel, una ofensiva amb centenars de drons i de míssils. La resposta al bombardeig de Tel Aviv pel consulat iranià de Damasc a Síria el dia 1 d'abril. Segons l'exèrcit d'Israel, l'Iran hauria llançat vora 300 drons i míssils de creuer i balístics, però asseguren que han pogut interceptar-ne la gran majoria. De fet, aquesta tirada, l'exèrcit d'Israel ja ha dit a la població que no fa falta refugiar-se als búnkers antiaeris. A hores d'ara, sembla que no hi ha víctimes mortals. L'única ferida greu per l'atac és una nena de 10 anys que està ingressada en un hospital en estat crític. Sigui com sigui, és el primer cop a la història que l'Iran ataca de forma directa, sense pal·liatius, des de les seves fronteres l'estat d'Israel, i ho ha fet amb un moviment militar que eleva encara més i de quina manera la tensió a la zona. La pluja de drons han impactat directament al cor del país israelià. S'han sentit explosions a les principals ciutats del país, a Tel Aviv i Jerusalem, però bona part dels projectils han caigut sobretot a la zona dels Alts del Golan i el desert de Negev, al sud d'Israel. Anem cap allà, cap al territori, per saber quina és l'última hora sobre el terreny. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix, tensa calma, Israel destaca l'èxit del sistema defensiu dels caces de combat, que amb el suport dels seus socis de la regió han interceptat la gran majoria dels més de 300 drons i míssils, entre ells 120 míssils balístics iranians disparats des de l'Iran, Iemen i Iraq. El primer atac d'un país sobirà contra Israel des d'Iraq a la Guerra del Golf, el 91, ha deixat un balanç d'una noia ferida greument i danys a una base aèria, segons afirma Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu, el ministre de Defensa Yoav Gallant i el ministre Benny Gantz han rebut el poder del gabinet de seguretat per decidir la resposta. Escoltem el que deia aquesta matinada Netanyahu.
He establert un principi clar. Ens defensarem de tot aquell que ens ataqui. Ens defensarem de qualsevol amenaça i ho farem amb calma i decisió. Sé que vosaltres, ciutadans d'Israel, esteu mantenint la calma. Us demano que escolteu les directrius del comandament del front domèstic. Junts ens posarem dempeus i amb l'ajuda de Déu vencerem els nostres enemics.
Israel continua en alerta màxima encara que ja ha reobert l'espai aeri i la gran pregunta ara és si fa una resposta contundent que pot agreujar la crisi regional o una més limitada i es senta la guerra a la franja de Gaza després d'aquesta matinada el grup islamista Hamas hagi rebutjat la darrera proposta de treva presentada fa una setmana.
Gràcies, Sal. De seguida, en temps de tertúlia, en parlarem. Haurem de fer tertúlia d'urgència per analitzar la situació, que és greu, després d'aquest atac, insistim, sense precedents de l'Iran contra Israel. Sobre aquesta gran pregunta que es feia el Sal, és a partir d'ara què? Què farà Israel? Hi haurà contrarèplica a l'atac d'aquesta matinada o no? L'únic que tenim és la declaració breu, una piulada que ha fet després de la finalització de l'atac Benjamin Netanyahu, que ha dit interceptem, bloquegem, junts vencerem. No ha fet, per tant, cap referència a una possible resposta d'Israel després d'aquest atac d'aquesta matinada de l'Iran. En la mateixa línia, també el ministre de Defensa ha celebrat la resistència de l'exèrcit hebreu i el sistema de seguretat contra l'atac. Yoav Gallant ha remarcat en una piulada que el món ha vist l'autèntic rostre de l'Iran, però més que això s'ha demostrat la força del sistema de seguretat i l'estreta cooperació amb els Estats Units i d'altres socis. De fet, algunes informacions apunten que hi ha hagut... Israel ha declarat, de fet, que ha treballat ben a prop no només dels Estats Units, sinó també dels exèrcits del Regne Unit i de França en la defensa del seu territori aquesta nit passada. L'acció d'aquesta matinada, en tot cas, confirma i consuma l'escalada bèl·lica molt important al Pròxim Orient, però, insistim, manté la incertesa de què pot passar a partir d'ara. No hi ha cap precedent d'un atac aeri d'aquesta magnitud de l'Iran cap a Israel i un dels dubtes més importants és senzillament si hi haurà rèplica de Tel Aviv i de quina manera. En aquest sentit, el paper que hi pugui tenir els Estats Units és clau per saber cap on pot desembocar aquesta enèsima escalada bèl·lica, perquè Washington és el principal, evidentment, suport d'Israel també a nivell militar. Doncs bé, aquesta matinada la Casa Blanca ha optat per mantenir en públic el suport obert cap a Israel per via d'un comunicat de Joe Biden. Han deixat clar que estan compromesos amb la defensa de l'estat hebreu, però en privat el president nord-americà hauria avisat Benjamin Netanyahu que no participaran de cap atac contra l'Iran. Missatge que, per tant, intentaria rebaixar l'ambient prebèl·lic que ja és present a tot el Pròxim Orient i no només entre Israel i Hamas. Última hora des de Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla. Javier, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units reafirmen el seu compromís en la defensa d'Israel davant l'escalada que suposen els atacs de Teheran. L'administració de Joe Biden ha confirmat que han derrocat més de 100 drons iranians que es dirigien cap a Israel. La seva valoració és que els danys han sigut limitats donada l'escala de l'atac. Biden, que estava passant el cap de setmana a la seva residència, ha abandonat el descans i s'ha dirigit cap a la Casa Blanca, on s'ha reunit d'urgència amb el seu equip de seguretat nacional. Després de la reunió, s'ha trucat durant mitja hora amb Netanyahu i li ha reiterat que el seu suport es mantindrà ferm. Això sí, el missatge en privat amb el primer ministre israelià ha anat més enllà que el comunicat públic. Durant la conversa, el president li hauria deixat clar que els Estats Units no participaran en cap operació armada directa contra Iran, segons fonts de l'administració. En aquest any electoral, el govern de Biden busca un equilibri complicat. Per una banda, no deixarà caure el seu aliat clau a l'Orient Mitjà, malgrat la seva relació no passa pel millor moment. Per l'altra, vol evitar a tota costa una implicació directa en el conflicte, que des de l'administració temen que conduiria cap a una guerra a gran escala.
Pràcticament un quart de nou del matí, l'acció d'aquesta matinada confirma i consuma l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient, però manté la incertesa de fins on pot arribar. El que dèiem, després d'aquesta situació, els Estats Units, que donen suport a Israel, li deixen clar, en tot cas, que no participaran d'aquest atac a l'Iran. Per tant, avisa a Tel Aviv que no pugin més esglaons del conflicte. Washington també advertia a l'altra part d'aquest darrer conflicte, demana a Teheran que eviti més atacs i deixa clar que no busca cap conflicte, però que no dubtarà tampoc en actuar per protegir les posicions i les bases nord-americanes a la regió, així com per donar suport a la defensa d'Israel. Aurora Rodríguez.
Qui ho ha dit per via d'un comunicat fa uns minuts és el secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha demanat a l'Iran que aturi immediatament qualsevol atac addicional, també dels seus aliats, i que treballi per reduir les tensions, com demana la pràctica totalitat de la comunitat internacional. Unes paraules que arriben després que l'Iran hagi advertit que respondrà amb molta més força si Israel ara contraataca. Ho ha dit en un comunicat l'ambaixador iranià a les Nacions Unides, que ha recalcat que l'acció de les últimes hores s'emmarca en el dret de tot país a defensar-se d'un atac exterior, en referència a l'acció de l'exèrcit d'Israel contra la seva ambaixada a Síria el passat 1 d'abril. L'Iran afirma que l'atac va violar el dret internacional i que va provocar la mort de 7 assessors militars d'aquest país.
Aquest és el posicionament de les parts directament implicades en el conflicte de les últimes hores. Posicionament encara amenaçant, que contrasta, ho sentíem, amb els Estats Units i, de fet, també en bona part de la comunitat internacional, que opta, bàsicament, per reclamar que s'acabin les hostilitats. També d'estat clau en la geopolítica mundial com la Xina. Per tot plegat, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides s'ha de reunir avui d'urgència. El secretari general de l'organització, Antonio Guterres, ha condemnat aquesta matinada en una piulada de Twitter el que qualifica com una greu escalada i demana que s'acabin immediatament les hostilitats. Diu que ni la regió ni el món es poden permetre una altra guerra. Europa, que per la seva banda assumirà molta preocupació per la volada, efectivament, que pot agafar un enfrontament en aquest punt del món.
La Unió Europea condemna l'atac. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha descrit l'acció d'aquesta matinada com a descarat i injustificable. El cap de la política exterior, Josep Borrell, ha afegit que es tracta d'una escalada sense precedents i una gran amenaça per la seguretat regional. I tant von der Leyen com Borrell, i també el president del Consell Europeu, Charles Michel, han reblat que tots els actors han de fer el que calgui per evitar que el conflicte segueixi escalant i que hi hagi més morts. En la mateixa línia, el govern espanyol assegura que cal evitar de totes totes una escalada regional. Ho ha dit tant Pedro Sánchez com el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que parlen de màxima preocupació. Tot i aquest posicionament de la Unió Europea, alguns dels socis dels 27 han estat més contundents en el seu suport a Israel. És el cas de França i Alemanya, que han tancat files amb el govern de Tel Aviv. A més, el Regne Unit, l'altre gran aliat occidental, ha anunciat que amplia el seu desplegament militar amb més avions i tancs de les forces armades britàniques a l'Iraq i Síria amb la intenció de poder interceptar qualsevol altre nou atac per allà.
I com s'ha rebut des del territori iranià aquest atac? Doncs bé, milers de persones han sortit aquesta nit al carrer per donar suport i celebrar la resposta del seu govern contra Israel. Els manifestants han mostrat banderes de l'Iran, però també de Palestina, emblemes com la victòria de Déu és a prop, mort a Israel o també mort a Amèrica. Tres quarts del mateix ha passat a Gaza. Mentre el món sencer viu amb neguit aquesta escalada de tensió, els palestins han viscut probablement la primera nit més tranquil·la dels últims 6 mesos de guerra. No hi ha hagut atacs israelians a l'enclavament palestí. El cel de la franja, per tant, ha estat per unes hores net de presència d'avions de guerra breus i tampoc hi ha hagut bombardejos. En algunes ciutats, de fet, la població palestina ha sortit a celebrar l'atac iranià. Poc després de l'inici dels atacs ha començat a córrer també per les xarxes socials alguns vídeos dels ciutadans palestins que s'havien concentrat massivament a la mesquita més gran de Jerusalem. Aquest era el moment. Aquestes són les celebracions des de la Franja de Gaza, insistim, a la celebració, com dèiem, als vídeos de ciutadans palestins a la mesquita més gran també de Jerusalem. Una situació que contrasta amb la de tots els països que hi ha precisament entre l'Iran i la Franja de Gaza. El cas de Jordània, que fa frontera a l'est amb Israel, també ha declarat l'estat d'emergència, tot i que ja s'ha reobert el seu espai aeri. Estats com Síria o Egipte, que han posat també les seves defenses aèries en alerta, i tots aquests estats, així com també l'Iraq i el Líban, havien tancat el seu espai aeri, però es va recuperant també la normalitat allà. És la situació que es va agreujant encara més per l'ofensiva iraniana. S'hi han sumat, com dèiem, diversos atacs provinents d'estats veïns, com per exemple del Líban. Hezbollah anunciava aquesta nit que han enviat una desena de coets cap a un important base militar del nord d'Israel, maniobra del grup libanès que encara no, que no ho hagin dit públicament, està vinculat, evidentment, a l'atac dels seus aliats iranians contra el país hebreu. I per si no fos poc, també s'hi sumen els rebels els hutis del Iemen, que han estat protagonistes aquests darrers mesos pels atacs al Mar Roig. Aquest grup favorable a Hamas assegura textualment que el més terrorífic encara ha d'arribar. De fet, tot i que l'atac s'ha produït durant la nit passada, durant aquesta matinada, feia hores que estava activada l'alerta al Pròxim Orient. El primer pas d'aquesta escalada de tensió ja es va produir durant el migdia, ahir al migdia, quan l'Iran va capturar un vaixell mercant vinculat amb Israel a l'estret d'Hormuz, al Golf Pèrsic. L'abordatge de l'embarcació el va fer la Guàrdia Revolucionària dels Ayatollahs per aire amb helicòpter, que va informar que se l'emportava fins a aigües territorials de l'Iran. Aquesta és la situació a aquesta hora del matí. De seguida, com dèiem, en temps de tertúlia, anàlisi d'urgència del que pot significar aquesta situació. 8:20. Mentre estrany, també notícia d'aquesta matinada, Austràlia, la policia finalment ha identificat l'atacant que ahir, també us ho explicàvem en directe al Via Lliure, va matar 6 persones en un centre, ganivetades, en un centre comercial de Sydney. És un home de 40 anys amb problemes de salut mental. Per tant, es descarta del tot el mòbil terrorista, com ahir apuntaven les autoritats. L'home el van abatre en el mateix lloc dels fets, però ara es continua investigant què l'hauria portat a actuar d'aquesta manera. Última hora des d'Austràlia, Aleix Graell, bon dia.
Bon dia. Segons ha pogut confirmar la policia de Queensland, es tracta de Joel Couchy, qui patia una malaltia mental diagnosticada a l'adolescència. De fet, ha estat l'assistant commissioner Roger Lowe de la policia de l'estat veí qui ha revelat aquests detalls, afirmant que va ser la pròpia família qui va posar-se en contacte amb les forces de seguretat després de veure'n les imatges per televisió. L'atacant, que si patia un trastorn mental, no tenia cap vincle amb grups religiosos conservadors cristians i tampoc havia comès cap ofensa prèvia al crim d'ahir a Bondi Junction, on va atacar a ganivetades fins a 18 persones, 6 de les quals han perdut la vida. Avui també sabem que va atacar majoritàriament dones. Preguntat per aquesta qüestió, Lowe ha estat taxatiu, dient que la policia de Queensland en desconeix els motius. Entre les víctimes també hem conegut la identitat d'un guàrdia de seguretat i de la filla d'un exjugador de futbol australià, un dels esports més populars al país. Mentrestant, aquest matí, prop del centre comercial de l'escenari dels fets, el veïnat ha començat a disposar flors en una ofrena improvisada en record de les víctimes en un espai que, de fet, encara està tancat a causa de les investigacions policials.
El govern australià, que qualifica l'atac d'horrible, i el primer ministre Anthony Albanese, que ha volgut agrair tant la tasca dels agents com l'actitud dels ciutadans que eren al centre comercial.
Avui Bondi Junction ha estat escenari d'una violència estremidora, però també ha estat testimoni de la humanitat i l'heroisme dels australians. La nostra policia valenta, els equips d'emergències i la gent del carrer que mai haurien imaginat que afrontarien un moment com aquest.
La protagonista del dia d'aquest atac, per cert, és la policia, l'agent de policia que va abatre l'atacant, a qui han penjat l'etiqueta d'heroïna. El portaveu de la Policia Federal de Sydney l'elogiava, de fet, públicament. A single
unit officer. Un agent de policia que es trobava a prop va entrar al centre comercial i mentre caminava rere seu per intentar atrapar-lo, ell es va girar i el va amenaçar amb el ganivet. Llavors l'agent va disparar-li i ara aquesta persona és morta.
Mentrestant, continuen difonent-se imatges de l'atac amb diversos ciutadans plantant-li cara a l'agressor amb elements com barres de ferro. Un dels treballadors del centre, l'Antonio García, ja ens explicava ahir al Via Lliure com ho va viure.
El centre comercial empezó a sonar una alarma muy alta de emergencia, todo el mundo fuera, emergencia, todo el mundo fuera. Y yo en ese momento me encontraba con unas compañeras en los probadores cuando de repente escuchamos a mucha gente entrar en el Zara gritando gunshot, gunshot, que en inglés, bueno, es disparos. Nosotros conseguimos escondernos en una habitación que tenemos en los probadores, conseguimos cercar la puerta para que nadie entrase y estuvimos ahí unos 15 minutos.
Ens ho deia Antonio García molt poc després d'aquest atac, en una jornada que efectivament, ahir que era dissabte, hi havia moltíssima gent al carrer, sobretot al centre comercial, sobretot famílies, perquè era efectivament un festiu escolar. 7 minuts i seran 9:15 del matí. En política catalana continua cuejant la polèmica dins l'Assemblea Nacional Catalana, que ha decidit prohibir a les seves territorials fer actes amb partits polítics durant la campanya electoral del 12 de maig. Ho va acordar ahir al migdia el Secretariat Nacional de l'ANC després de la polèmica per la presència del partit d'ultradreta Aliança Catalana en unes jornades a Sabadell. Tot i la decisió, però, l'ANC ha evitat tocar-li el crostó als impulsors del debat per haver convidat a aquest partit. Un d'ells defensava ahir al Via Lliure que l'Assemblea de Sabadell mantindria l'acte a l'agenda, fos quina fos la decisió de la direcció de l'entitat. Cesc Giró.
En un comunicat, la cúpula de l'ANC es va limitar a assegurar que l'entitat no organitzarà actes públics amb partits o candidats que es presentin a les eleccions del 12 de maig. Amb aquesta decisió, l'Assemblea vol evitar, diu, el risc d'instrumentalització i la desviació del debat cap a qüestions que no siguin la independència. El text, que no fa cap referència explícita a l'Aliança Catalana, aprofita per reafirmar el compromís de l'entitat, això sí, amb els drets humans i contra el racisme i la xenofòbia. Els impulsors de l'acte, l'ANC de Sabadell, però, farà com si sentís ploure i mantindrà l'agenda. En parlava ahir al Via Lliure el coordinador Joan Ramon Terré.
I és que és l'únic que tenim al cap, l'independentisme de Catalunya, m'entens? I volem saber com s'hi arriba. Si xerrar amb els partits té que estar prohibit, té que estar penat, o té que... Això no ho entenem.
Esquerra i la CUP van rebutjar participar-hi, sí que hi seran, si aconsegueixen mantenir les jornades, Junts, Alhora i Aliança Catalana.
De fet, recordem que fa uns dies a Ripoll, l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, va obligar a retirar el cartell de la Festa Major perquè hi apareixia un dibuix d'una noia amb vel. Doncs els veïns ja han protestat per aquesta censura i han enganxat encara més cartells amb el disseny original. Sobre aquesta qüestió, per cert, ahir la líder d'Aliança Catalana, ara que estàvem parlant de l'atac a Austràlia, que no té res a veure amb un atac terrorista, ahir va dir en un tuit que l'atacant de Sydney era islamista. Sílvia Orriols va tuitejar això ahir, abans de saber aquesta informació. Va afegir: el món continua acusant de delicte d'odi a qui no toca. Però com us dèiem, en fi, les autoritats d'Austràlia han negat que l'home sigui islamista o que es tracti, en fi, d'un atac terrorista. En tot cas, ara que parlàvem de l'ANC, segons ha avançat el diari Ara, Dolors Feliu renuncia a presentar-se a la reelecció per continuar liderant l'Assemblea. La presidenta de l'entitat li quedaven 2 dels 4 anys de mandat que els estatuts li permeten als membres de direcció, però ha decidit fer un pas al costat. Decisió que arriba després que socis de l'ANC rebutgessin, per la mínima això sí, impulsar la llista cívica per presentar-se a les eleccions al Parlament. Dos quarts de 9 del matí. Mentrestant, els partits polítics catalans que continuen centrats en la precampanya electoral de les eleccions del 12 de maig, avui que hi ha entrevista publicada al diari El Nacional a Carles Puigdemont, la segona entrevista després de la del Món a RAC1, i en què ha fet una advertència directa al PSC, a Salvador Illa, que li ha dit que no li passi pel cap fer com Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, que no intenti presidir la Generalitat sense guanyar les eleccions i gràcies al suport del PP. Així feia l'advertència.
Illa fa un Collboni, ja sap quines són les conseqüències. És que és evident, això. Crec que no entendria ningú que algú que compti amb els vots del Partit Popular, ell, per cert, també dels comuns, per treure de l'alcaldia de Barcelona a qui més barcelonins van votar per ser alcalde, crec que això no entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya.
Carles Puigdemont ho diu en aquesta entrevista, en què, per cert, reconeix que no hi ha relació ara mateix amb Oriol Junqueras i que serà, ell haurà de ser l'encarregat de reprendre-ho després de les eleccions. També Carles Puigdemont ha parlat sobre el seu retorn a Catalunya. Diu que no s'ha de veure des d'una òptica personal, sinó com una forma de defensar el país.
I el retorn de què? No és de la persona. És de també d'una autoestima del país, d'una voluntat de defensar el país i les seves institucions per damunt de les persones i dels partits polítics. Una moral de victòria, una moral també de lluitar contra el derrotisme, d'il·lusió i d'esperança.
Sobre aquesta relació entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, els tres partits que opten, bàsicament, segons les enquestes, a la victòria electoral, també s'ha anat apujant el to des d'Esquerra Republicana. El president Pere Aragonès els acusa, els seus rivals, el PSC i Junts, de no pensar en el país.
Quins són els projectes del proper 12 de maig? El projecte de Salvador Illa és Espanya. El projecte de Carles Puigdemont és Carles Puigdemont. I el projecte d'Esquerra Republicana és Catalunya. Per tant, fem que guanyi Catalunya.
També vam sentir ahir Salvador Illa, el líder del PSC, que va evitar entrar al cos a cos.
Col·laborant s'aconsegueixen moltes més coses que confrontant. Que arribant a acords s'aconsegueixen moltes més coses que fent vetos. Jo no vull un govern de vetos. Jo no vull vetar ningú. Jo vull estendre la mà crec que les fórmules per avançar són les fórmules de la col·laboració.
Per cert, avui que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre això que deia Carles Puigdemont de fer un collboni, és a dir, d'aconseguir que el candidat del PSC sigui, arribi a la presidència, en aquest cas de la Generalitat, amb el suport extern o intern del Partit Popular, on nega la possibilitat. Alberto Núñez Feijóo diu que això no es produirà perquè ni tan sols els han donat les gràcies del que va passar a l'Ajuntament de Barcelona. Per altra banda, els comuns fixen línies vermelles. Jéssica Albiach ja anuncia que si depèn d'ells, Carles Puigdemont no governarà el país.
Si és per nosaltres, Junts per Catalunya estarà fora del govern de la Generalitat, perquè és el contrari al model que nosaltres defensem. I perquè això, torna a insistir, va de dos models. Uns defensen el poder i altres defensem a la gent.
I finalment, des de la CUP, Laia Estrada, que agafa una posició una mica més distant, avisa que tant PSC com Esquerra representen el mateix tipus de polítiques que els exconvergents.
Illa, el que sembla més aviat és que pretengui que tornem a l'era del pujolisme, quan el PSOE, el PSC, es repartia el pastís amb Convergència i Unió. I, d'altra banda, tenim una Esquerra Republicana que continua sense poder-se diferenciar d'aquesta sociovergència, amb un Pere Aragonès que també ens proposa tirar 10 anys enrere.
8:45 del matí. Això com ha explicat pel que fa a la política catalana, però avui, que és 14 d'abril, recordem que falta exactament una setmana per les eleccions basques del dia 21. Avui els diaris bascos, de fet, publiquen la darrera de les enquestes abans de la votació. Ho llegim a la portada del diari Basco i del Correo, que formen part del Grupo Centro, per tant han fet una enquesta unitària, i atenció perquè confirma la tendència dels sondejos dels últims dies, tant del CIS dimecres com el que va publicar el diari Oponesa d'ahir. Segons aquesta enquesta, insistim, elaborada per Iker Fel, Bildu guanyaria, si es fessin a les eleccions avui, guanyaria aquests comicis per la mínima, amb vots i en escons, i el PNB podria veure perillar la seva majoria amb el Partit Socialista. Concretament, el sondeig dona entre 27 i 28 diputats a EH Bildu, 27 al PNB, per tant, molt, molt, molt ajustat, entre 10 i 11 als socialistes, 6-7 al PP, 3 a Podem. El percentatge, però, d'indecisos a Euskadi és molt gran encara, es situa al 23%. I l'atenció, quan queda una setmana per aquestes eleccions basques, que es trasllada, evidentment, al tauler estatal, en aquest context, Pedro Sánchez acusa el PP de posar en marxa la màquina per enfangar els èxits del seu govern. Mentrestant, des de Galícia, Núñez Feijóo posa la Xunta com a exemple de decència i principis. Insta a Euskadi i Catalunya a emmirallar-s'hi. Ho va dir ahir a la presa de possessió del seu successor com a president autonòmic, Alfonso Rueda. Anem cap a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Des de Sant Sebastià, Sánchez proclama que aquesta serà la legislatura de les polítiques d'habitatge i contrasta la feina feta fins ara amb els atacs de la dreta al seu govern.
Ni mil palades de lodo de Feijóo i de Abascal van a tapar los éxitos de España en crecimiento económico, en empleo, en derechos y en política social.
Feijóo va deixar la campanya a Euskadi per anar a Galícia, on Alfonso Rueda prenia possessió com a president de la Junta. Així i tot, Feijóo va voler deixar un missatge a bascos i catalans de cara a les pròximes eleccions. El model a seguir és el del govern gallec del PP.
És un bon model para que los catalanes y los vascos reflexionen sobre una forma de hacer política que se basa en la estabilidad política, en la unidad de la sociedad y en la agenda de la política decente y con principios.
Un govern, el del Partit Popular Galícia, que no es distreu, diu Feijóo, amb problemes interns ni divisions entre els socis.
Per cert, ara al PP se'ls pot obrir un altre front, perquè el mediador que els estava ajudant a desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial ha decidit plegar abans d'hora. És el comissari europeu de justícia Didier Reynders. Segons explica el Mundo, ja tenia previst agafar-se una excedència per preparar la seva candidatura per ser secretari general del Consell Europeu, però l'ha avançat un parell de setmanes. Per tant, se'n va sense acabar els deures, que era la renovació del CGPJ, que fa 5 anys i mig que no es renova. Per cert, i encara un apunt més, parlant de política espanyola, avui reapareix a La Vanguardia, després de 7 anys, el Toro Segador. Recordeu, el Toro Segador és l'emblemàtic cap de toro amb qui de tant en tant conversa el periodista Enric Juliana. Avui és diàleg a Pàgina Sencera, en què repassen la situació política tant de l'Estat com del món. I un apunt més encara en plana espanyola. La reina Sofia ha rebut l'alta hospitalària després de 4 dies ingressada per una infecció d'orina. Va ingressar dimarts i des de llavors ha millorat ràpidament. De fet, ahir la tarda va sortir de l'hospital pel seu propi peu i va explicar als periodistes que l'esperaven fora, que es troba bé i que tenia ganes ja de tornar a casa. Avui, que per cert és 14 d'abril, és el dia de la República. Avui fan 93 anys de la proclamació de la República Espanyola. Passant ara 4 minuts a 8:45 del matí. Atenció al que us avança RAC1. Les farmàcies proposen a la Generalitat convertir-se en agents de lluita contra la violència masclista. Ho ha pogut saber RAC1. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya presentarà dimarts una iniciativa al Consell de Treball Econòmic i Social, l'òrgan que assessora el govern en matèries socials, perquè ho traslladin al Parlament. L'objectiu és que, tal com passa amb els metges, els farmacèutics, les farmàcies intervinguin si detecten entre els seus clients un cas de violència masclista i que a partir d'aquí es pugui derivar les autoritats corresponents. El president de la Federació, Antoni Torres, explicava a RAC1 que la proximitat que tenen les farmàcies amb els seus clients, amb els seus barris, i la presència en el dia a dia de les víctimes és un valor afegit.
La farmàcia és un lloc on la persona va habitualment, per tant no està generant ni una trucada que, malgrat no quedi registrada, pues, pot tenir pors que la sentin o que no sap si es queda registrada o no. És un trajecte i un espai on freqüenta. Per tant, és una vegada més un lloc ideal perquè detectar aquest tipus de coses.
És una proposta que arriba del sector farmacèutic després d'un principi d'any negre pels feminicidis. 5 dones han mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en només 4 mesos. També ha crescut, com sabeu, la preocupació per l'esclat de violència vicària. 5 menors han perdut la vida assassinats pel seu pare. És la mateixa xifra que hi havia hagut en tota l'última dècada, Judit Vila.
Sí, la Federació d'Associacions de Farmàcies vol que un cop els farmacèutics detectin un possible cas de maltractament en una clienta, li puguin fer l'acompanyament per presentar la denúncia a les autoritats. En aquest sentit, Antoni Torres assegura a RAC1 que la seva implicació pot ajudar les víctimes a denunciar més ràpid.
Pots proactivament detectar aquestes coses, no? Per què? Pues perquè ho estàs veient, perquè és el teu dia a dia, perquè aquesta persona fa anys que la coneixes, coneixes la seva història, i tot això al final el que fa és que la dona tingui menys barreres d'entrada per explicar el seu problema.
Un cop el Consell de Treball Econòmic i Social hi doni llum verda, l'esmena a la llei contra la violència masclista s'haurà de debatre al Parlament, que és qui tindrà l'última paraula sobre la incorporació de les farmàcies en aquesta lluita contra la violència masclista.
Vuit i 36 minuts, ahir va ser un dia molt càlid a Catalunya, inusual per aquesta època de l'any. Avui es tornaran a repetir temperatures molt altes i això es pot traduir de nou en una de les imatges del dia d'ahir. Les platges plenes de banyistes a 13 d'abril, avui a 14, com si fos ple estiu. De fet, aquesta és una de les imatges que deixa la jornada, platges a Barcelona, també a la costa valenciana, per combatre la calor. Ara bé, on més s'ha notat aquesta calorada, en realitat no estan a la costa, com a l'interior, al sud del territori. Ahir es va arribar als 33 graus a Vinebre, Ribera d'Ebre, i també es van superar els 30 en alguns punts del Bages i del Segrià. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Ahir la calor va ser intensa, fins i tot es van batre rècords, no?
Sí, fins a 11 estacions al Meteocat, amb més de 20 anys de dades, van registrar i el seu dia més càlid en un mes d'abril, uns rècords que es van assolir a punts del prelitoral, de la Catalunya central i del Pirineu. I en general, ahir va ser clarament el dia més calorós del que portem d'any a Catalunya, amb aquesta màxima extraordinària, tot i que no de rècord, de 33,2 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb més punts de l'interior de l'Ebre, del Priorat, de Ponent i del Pla de Bages, o de l'interior de Girona, es van registrar màximes de 31 a 33 graus, mentre que gran part del país es va moure entre els 25 i els 30 graus, calor fora de lloc a aquestes alçades de l'any.
Avui ha de tornar a fer tanta calor o no tant?
Sí, avui es mantindrà aquesta excepcional calorada, tot i que amb petits matisos. Ara al matí l'ambient és suau i al centre del dia podem sumar algun grau més a Girona i a Ponent, però baixaran lleugerament els termòmetres en comarques de Tarragona i de la Catalunya central. En definitiva, canvis pocs destacats i es mantindran moltes màximes de 25 a 30 graus, però localment de nou més altes, sobretot a Ponent, Vall de l'Ebre, interior de Girona. Temperatures més frenades a la costa per efecte de la marinada, amb sol calma, alguns núvols prims i nuvolades al tard al Pirineu de Lleida.
Són temperatures probablement més pròximes a l'estiu, al juny, al juliol, però a partir de quan tornaran a baixar una mica? Perquè sembla que a principis de la setmana que ve, no?
Sí, demà entrarà el vent del nord, que començarà a fer baixar les temperatures, especialment al Pirineu, però encara amb pocs canvis al sud del país. Serà, sobretot, entre dimarts i dimecres, quan els termòmetres baixaran amb més ganes i ja tindrem un ambient molt més normalitzat per l'època i fresc comparat amb aquest cap de setmana.
Hi ha d'haver-hi pluges a l'horitzó o no?
Doncs de moment no es veuen pluges amb carallulls a la vista. Sí que avui a últimes hores no es descarta alguna gotellada al Pirineu de Lleida i entre dilluns i dimarts cauran alguns ruixats irregulars a punts del Pirineu i Prepirineu que dimecres poden arribar a més comarques, sobretot de Barcelona i Girona, un temps més canviant, però per ara, a mitjà termini, no es veuen per enlloc les precipitacions generals i generoses que ens caldrien.
Gràcies, Xavi Segura. Fins ara.
Fins ara.
8:39 i sobre aquesta qüestió, ahir us explicàvem que, segons el diari El Periódico, ho avançaven, el govern permetrà, i això s'anunciarà a inici d'aquesta setmana, dimarts probablement, omplir les piscines privades de Catalunya sempre que compleixin la funció de refugi climàtic, que siguin reconegudes com a tal i permetin que hi hagi gent de l'entorn on es produeixen que hi pugui anar. Doncs bé, els hotelers celebren que el govern els hi ho permeti omplir aquestes piscines, Nil Sant Martí.
Sí, des del gremi asseguren que és una mesura sensata que permetrà fer front a aquestes temperatures tan altes i a la vegada normalitzar la prestació dels serveis per part del sector turístic, tot i la sequera. Diuen que els hotels poden ser una solució quan hi ha situacions crítiques com la manca d'aigua actual. Per això celebren que aquest cop, diuen, se'ls hagi tingut en compte. Tot plegat ho han dit en un comunicat en què demanen també agilitzar la concreció d'aquesta mesura i es posen a disposició del govern per treballar-hi.
5:03 del matí i, per cert, encara parlant de les pluges, les que han regat a Catalunya les últimes setmanes no han estat prou fortes per abaixar els nivells de pol·len. Això vol dir que les persones amb al·lèrgies continuaran passant les magres aquesta primavera. Segons l'Autònoma, la universitat, l'aigua ha servit per reduir una mica la quantitat de pol·len de xiprers i plataners, però en canvi algunes plantes continuen tenint nivells molt alts. De fet, ja fa dies que aquest polsim fa la guitza perquè amb la sequera els arbres i les plantes van florir abans, però a mesura que pugen les temperatures empiparà una mica més. Bàrbara Padilla.
A causa de la sequera, els arbres i les plantes fan un gran esforç per reproduir-se i assegurar la supervivència de l'espècie, i això es tradueix en més pol·len. De fet, en alguns indrets de Catalunya, les quantitats que s'han recollit aquest any supera les mitjanes històriques registrades des del 1994. Les últimes pluges han arrossegat part del pol·len, però encara hi ha nivells alts. Ho explica RAC1 la investigadora Jordina Belmonte, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i coordinadora de la xarxa Eurobiològica de Catalunya.
Les pluges han millorat la situació per les persones al·lèrgiques al pol·len de xiprer, de plàtan. Els que poden tenir problemes són les persones que estan afectades per pol·len de plantes que són herbes. La parietària, les gramínies, els blets.
A Catalunya, 2 milions de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica, segons la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Ara bé, segons els experts, la xifra es podria duplicar al 2050.
4:03 del matí i atenció a l'anunci que ha fet la ministra d'Habitatge avui en una entrevista al País. El govern espanyol vol regular el lloguer d'habitacions. Segons Isabel Rodríguez, s'està treballant per esmenar el buit legal que fins ara ha permès als propietaris de pisos esquivar la llei d'habitatge i fer pujar, per tant, el preu dels lloguers, però en aquest cas lloguers d'habitacions. S'ha convocat un grup d'experts que presentarà les conclusions aquesta setmana entrant i la ministra diu que es prendran mesures tan bon punt s'hagin pogut analitzar les conclusions. En tot cas, hi avança que caldrà fer reformes legals. Rodríguez admet que els llogaters d'habitacions ara mateix estan totalment desprotegits i que se'ls hi ha de donar garanties. Per cert, parlant del preu de l'habitatge, és molt interessant el reportatge que avui li dedica el Viure de la Vanguardia sobre els expats, un tema que coneix bé Antonio Baños, els expats de Barcelona, que són aquests estrangers d'alt poder adquisitiu que han vingut a viure a la capital catalana per un temps, per feina, per amor, per aventura, per jubilació, etc. Immigrants, com dèiem, amb capacitat econòmica important, que durant un temps viuen a la ciutat i que alimenten el fenomen de la gentrificació. Segons els càlculs de la Vanguardia, Barcelona té pel cap baix 80.000 expats. S'han quadriplicat en només 30 anys. La seva zona zero, per cert, explica el diari, són els voltants del Palau de la Generalitat, el gòtic de la capital. Per cert, encara parlant dels barris, el comerç de barri i els botiguers de proximitat d'arreu de Catalunya alerten d'un descens molt preocupant de clients, sobretot dissabtes, el dia de la setmana, que històricament era el més potent pel sector. Ho noten tant les botigues dels diversos eixos comercials de Barcelona, que són més lluny del centre, per exemple, a Horta Guinardó, Nou Barri Sant Andreu, però també les associacions de botiguers de zones que històricament havien tingut molt moviment els dissabtes en ciutats com ara Manresa o Igualada. Els motius, bàsicament, 3. La preferència dels clients pels centres comercials, l'auge de la compra per internet i també un canvi d'hàbits a partir de la pandèmia, que la gent s'estima passar més el cap de setmana fora del seu domicili habitual. Víctor Cullell.
Sí, tot plegat pot perjudicar molt les botigues de proximitat. En declaracions a RAC1, el president de Pimec Comerç, Antoni Torres, parla de conseqüències greus fins i tot més enllà del sector, i el president de Comertia, David Sánchez, avisa els botiguers que és renovar-se o morir.
Pitjor qualitat de vida, pitjor benestar, més inseguretat, més despesa pública en justícia, policia i llum.
Comerços que no tenien valor afegit al seu producte, les grans plataformes digitals i els hi ha fet molt de mal.
Els botiguers confirmen la tendència a la baixa. En parlen a RAC1 el president de la Unió de Botiguers de Manresa, Antoni Daura, la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià, i el president del Cor d'Horta de Barcelona, Carles Cloquell.
El dissabte, que abans era el dia important, sobretot perquè venia gent inclús de comarques, ja no passa.
Evidentment, el dissabte no és el dissabte com era abans. Els dissabtes abans baixava la gent a la capital de comarca i era el dia de compra.
El dissabte a la tarda es nota molt, o se'n va al centre o se'n va a centres comercials.
Una tendència que asseguren que es va acabar d'accentuar amb la pandèmia.
3:15 del matí i Espanya està a la cua d'Europa pel que fa a la compra de cotxes elèctrics. Segons el periodista crític de cotxes Joan Dalmau, de cotxes.net, això és el deu al fet que els preus són molt elevats i a més tampoc no s'ofereixen facilitats. Diu, per exemple, que encara falten punts de recàrrega fiables, diu, a l'espai públic. Ho deia ahir en aquest programa.
Encara en falten. I sobretot el que falten són una sèrie de coses relacionades amb els punts de recàrrega que tampoc tenim. Per exemple, falta la fiabilitat dels punts de recàrrega, que realment quan arribis allò funcioni. Primera, falta que a més puguis pagar-ho bé. Ara hi ha un liu impressionant amb què cada operador té la seva pròpia aplicació, te l'has de baixar i has de tenir la targeta integrada, ara no funciona, ara falla, ara he de trucar perquè el reiniciïn. Això passa molt sovint.
Sobre el preu dels vehicles elèctrics, diu Dalmau que després de comprar un cotxe elèctric encara és difícil recuperar la inversió perquè sovint aquests vehicles es fan rutes i viatges curts, per tant menys quilòmetres. Segura que cal, però, una aposta de país amb avantatges fiscals més intensos per qui aposti pel cotxe elèctric perquè més gent decideixi fer el canvi. 3:09 del matí, en plana de successos. Un jove de 30 anys va morir ahir després de rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, a la Terra Alta. Va passar el matí mentre es feia el tradicional toc de campanes d'anunci de la festa de Santa Magdalena.
El jove va pujar al campanar per ajudar a fer ventar la campana, que es fa amb les mans, seguint la tradició, i va rebre un cop fort al cap. L'alcaldessa del municipi, Laura Vallespí, ja ha avançat que segurament s'hauran de fer canvis per evitar que un accident com aquest es pugui repetir. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Ara s'ha de parlar, s'ha de valorar, primer de tot, clar, s'ha de deixar passar avui, perquè la gent, doncs, mos hem quedat tots així una mica en joc, no? I després ja es valorarà la Junta de Santa Magdalena, l'Ajuntament i la Iglesia com se fa per les pròximes edicions.
L'Ajuntament ha suspès les festes i ha declarat 3 dies de dol oficial.
Mentrestant, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir a la matinada una festa il·legal de l'Hospitalet de Llobregat. Hi havia 135 persones.
La policia va denunciar la falta de sistemes de prevenció i seguretat en cas d'emergència i la manca de llicència. La festa es feia al barri del centre, a la segona planta d'un local industrial a l'Avinguda Pau Casals. S'havia convocat a través de les xarxes socials i no estava autoritzada. La Guàrdia Urbana en va trobar el responsable i va denunciar les infraccions.
Passen 2 minuts de 3:15. I un apunt abans de fer la informació cultural, centenars d'advocats, molts d'ells amb la toga posada, es van manifestar ahir al migdia a Madrid en contra del pla de pensions proposat pel govern espanyol. Reclamen que se'ls reconegui tots els anys de cotització a través de mútues, un sistema que engloba més de 70.000 advocats i procuradors de l'Estat. Des del sector professional denuncien que la Moncloa vol traspassar-los al règim dels autònoms, però reconeixent-los menys anys dels que realment han treballat. Ho explicava RAC1, una de les portaveus a Catalunya de la protesta, la lletrada Mercè Aguilar.
Es convertirà en diners que tenim en la mutualitat en temps. Això no és just. No és just perquè les jornades parcials en altres col·lectius es consideren jornades totals. A més, en aquest col·lectiu de motoristes hi ha un col·lectiu molt important d'advocats del torn d'ofici que fan una prestació a la societat que no es contempla en cap tipus de període cotitzat.
Per això ara demanen als advocats que se'ls permeti cotitzar a la Seguretat Social sense perdre el que han acumulat a les mutualitats. Passen ara 3 minuts de 3:15. De seguida, la informació cultural.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apostes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
44.988, 44988, de la sèrie 033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. I atenció a aquesta història que avui us volem explicar i a partir de la 1 en donarem més detalls. Els oients d'aquest programa probablement recordeu Yana Denisenko. Yana Denisenko és una radiòloga de l'Hospital de Kiev que va aprendre català quan era petita en unes estades d'estiu que va fer a Catalunya, i amb ella hi hem pogut parlar diverses vegades. La primera, quan va esclatar la guerra a Ucraïna, i la segona fa un parell de mesos, quan va fer 2 anys de l'inici del conflicte, ara que viu a Catalunya. Doncs bé, hi ha un músic de les Terres de l'Ebre que es va inspirar en la primera conversa que vam tenir just quan arrencava la guerra d'Ucraïna, amb la primera conversa que vam tenir amb la Yana per fer una cançó. Les paraules de la Yana que el van colpir són exactament aquestes quan explicava fa 2 anys la incertesa dels primers dies de guerra.
Jo espero que demà el dilluns a veure si es posen ja d'acord i ja diguin que no hi ha guerra. Perquè una amiga meva m'envia el missatge i em diu... un altre matí, bon dia. Jo no vull sentir un altre matí, vull bon dia. I saber que cada dia serà bon dia. I no comptant dies com diem quan ens queden de bon dia.
Aquesta és la frase que el va colpir el músic Alfred Porres, anomenat des del punt de vista musical Rampaire. Aquest no vull sentir un altre matí, bon dia, deia. I la cançó que el va portar a sentir aquesta conversa va ser aquesta.
Un altre matí, un altre matí, bon dia. Tu he tornat a dir...
Una cançó que el líder del grup Rampaire, Alfred Porres, va escriure, insistim, després d'escoltar la conversa que manteníem fa 2 anys amb Yana Denisenko, amb aquesta frase, un altre matí, bon dia. La cançó es titula Bon dia, efectivament, la preestrenarem a partir de la 1 del migdia. Forma part del disc, el tercer, que publica el pròxim 19 d'abril. Avui conversarem amb ell al voltant de la 1 del migdia. 8 minuts i arribarem a les 9 del matí, i avui també al Via Lliure seurem a taula al Plat Estrella, com sabeu, aquestes converses que fem tot dinant, a l'actor Pol López, que està ara mateix d'enhorabona després que li hagin caigut tot d'elogis després de estrenar nova sèrie a Disney Plus.
És usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia.
La sèrie es diu Nos vemos en otra vida. Està basada en el llibre del periodista Manuel Javois, on explica com els terroristes de l'11M van aconseguir els explosius amb els quals van atemptar l'estació de Atocha l'any 2004 a Madrid. L'actor Pol López està recollint, en fi, una quantitat enorme d'elogis pel seu paper en aquesta sèrie, que interpreta Emilio Trasorras, l'exminer asturià que va facilitar les bombes als jihadistes. Trasorras, per cert, que a dia d'avui segueix complint condemna de 34.715 anys de presó que el Tribunal Suprem li va imposar el 2007, que és la condemna més alta de la història a Espanya, 34.000 anys. D'aquesta sèrie, de la seva trajectòria com a actor, un dels actors del moment, en parlarem amb Pol López, al Plat de Sella, al Villalliure, a partir de les 12 del matí. Per cert, i encara un missatge pels oients d'aquest programa, els més matiners, segur que estan familiaritzats amb una sintonia que sentíem sobretot la temporada passada. És La Volta al Món amb 80 llibres, una secció amb què la temporada passada vam viatjar per tots els continents amb propostes de lectures. Va ser la nostra, diguem-ne, particular celebració dels 150 anys de La Volta al Món amb 80 dies de Jules Verne. Doncs bé, inspirats per aquella secció a la ràdio, s'ha convertit això en una exposició iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra. Des de demà mateix, coincidint amb la prèvia de Sant Jordi, la podeu visitar físicament al campus de Ciutadella. La Volta al Món amb 80 llibres s'estarà allà fins al dia 28 d'abril i després agafarà les maletes. Serà una exposició itinerant per recórrer totes les seus de la biblioteca de la UPF. En parlava en declaracions a RAC1 la seva directora, Anna Magra.
Ens ha inspirat absolutament. És a dir, quan la idea del programa, de pensar que podem viatjar a través dels llibres. És a dir, nosaltres podem viatjar a través de la literatura. I, de fet, és aquest, com ens enriqueix la lectura, no? Estar asseguts des d'un lloc, podem la nostra ment anar amb molts altres. I aquesta idea ens va encantar.
Quina màgia, tu, de veritat, eh? Una secció de ràdio que s'acaba convertint en una exposició de la UPF. Des de l'A d'Afganistan fins la X de la Xina, la secció que feia el Víctor Vives la temporada passada i que a partir de demà trobareu tota aquesta col·lecció de La Volta al Món amb 80 llibres al campus Ciutadella de la Pompeu Fabra. Si voleu la llista completa de lectures, ara penjarem també l'enllaç a les xarxes socials del programa. En el dia que RAC més 1 també està d'estrena de podcast.
Mots, expressions, vocables.
És alta definició, espai on la Yael Brusca, el Sergi Ferrer i la Najet Olet, tres dels components del Matina Codina de RAC 105, repassen anècdotes partint de paraules, paraules que ens sonen a tots, paraules que no utilitzem, paraules que potser s'haurien d'incloure al diccionari. A cada capítol, lletra nova. Avui la A, A d'aplaudir, A d'artigar, A d'al·lèrgia i A de canar.
Anem a la següent paraula. A canar. Amidar la llargària. Et dona una cosa amb la cana, que llavors hem hagut d'anar a buscar què és la cana, que no és el que té el Sergi Ferrer, sinó que és una
com
mesura...
Com ells mateixos diuen, un espai que no necessita context per confirmar que no tenim gaire idea de res. Alta definició, el trobareu a partir d'avui a RAC més. Pel que fa a l'agenda de concerts, el nom internacional del dia és el de JP Sachs. El músic del Canadà va saltar la fama durant la pandèmia amb aquesta cançó que sentim. Es va convertir en tot un himne amb una nova versió de Sam Smith amb Heron Phineas, el germà de Billie Eilish. Superada ja la pandèmia, Sachs torna a estar de gira per tot el món. Avui passa per Barcelona a la sala Razzmatazz. Un altre fenomen viral, Isaac Etnora. Són germans, són francesos, al costat del seu pare Nicolà, recorren mig món amb les versions de música llatinoamericana que els ha donat popularitat a través de YouTube. Avui seran al Festival Mileni, arriben a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Avui que gossos fan doblet a Vic.
Voldria dir-te que tu ets part de tot.
La banda de Manresa triomfa a Osona. Avui fa el segon concert consecutiu a l'Atlàntida amb les entrades exaurides, l'inici de la gira A Reviure, en què després de 5 anys de silenci el grup ha tornat als escenaris per homenatjar el seu públic amb una dotzena de concerts. I pel que fa a la clàssica, avui l'Auditori de Barcelona hi sona Beethoven. L'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona, presenta a les 7 de la tarda Beethoven, concert per violí, de la mà d'Alina Ibrahimova, al violí, i Ludovic Morlot a la direcció. Mentrestant, i finalment a Sant Cugat del Vallès, hi actua Joan Fort Quartet. El jove guitarrista, resident als Països Baixos, es presenta amb un quartet de primera i amb un convidat especial, el pianista Timothy Banché, arribat també d'Amsterdam. Completen el quartet el mestre Horacio Fumero, gran Horacio Fumero, i el bateria gallec David Puim. 2 minuts i les 9 del matí. Dèiem dos minuts i a les 9 del matí. Hola, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Temps pels esports i pel futbol. Ahir dèiem que era superdissabte i va donar de sí, efectivament. Els que va haver adormitat, aviat, vull dir. Ahir a la nit el Barça va guanyar el Cádiz 0-1. Golàs de Joao Félix, per cert, de anava a dir de xilena?
Sí, sí, sí.
De xilena,
sí, sí.
I manté, per tant, la magnífica ratxa de les últimes setmanes. Suma ja 13 partits consecutius al Barça sense perdre. Partit que Xavi va jugar amb la majoria dels suplents, pensant en l'eliminatòria de dimarts contra el PSG, i que va decidir, com dèiem, Joao Félix amb aquest golàs. Els blaugrana esgoten les seves opcions a la Lliga, es mantenen encara 8 punts del Madrid, que també va guanyar. Aquest Cádiz-Barça el va seguir la Marta Ramon amb tota la tropa del Barça juga a RAC1. Marta, bon dia.
Bon dia. El golàs de xilena d'un reivindicatiu Joao Félix al minut 36 va ser l'espurna més lluent d'un tràmit amb més ofici que futbol protagonitzat pels actors secundaris del Barça a Cádiz. Només dos jugadors que seran titulars dimarts, Ter Stegen i Cubarsí, van jugar d'inici, i homes que han de ser clau contra el PSG com Gundogan, que ho havia jugat tot, o De Jong, es van quedar inèdits a la banqueta. Xavi considera que amb 13 partits sense perdre des del seu anunci es troben en el punt que ell volia.
Tot i patir al final, penso que és curt. Hem fet un molt bon partit, content, hem competit molt bé, estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de perdre, de no perdre fa 3 mesos, penso que